Crystal Crack, Crystal Box.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i no sé si ja la cosa surt de mare o què, però és que sembla, ja es deia en el seu moment, que això continuarà i continuarà i continuarà. El cas és que continua sent notícia, i és que un cop més, aquest proper dilluns, dia 27, és a dir, la setmana que ve, dilluns de la setmana que ve, el darrer dilluns d'aquest mes d'abril, els sindicats de metges han convocat una nova vaga. Concretament a Catalunya serà d'un dia, en aquell moment, el dia 27, dilluns dia 27, però és una vaga que està emmarcada en 4 dies més de vaga convocades pels sindicats de tota Espanya, de metges, que seran 4 dies. És a dir, que els següents 3 dies, 27, 28, 29 i 30, aquests 4 dies, doncs els metges de Catalunya poden fer vaga o no. El dia 27 és la convocatòria. Tot això ve per una congelació, bàsicament, una no negociació, un estancament de l'avançament a l'hora de negociar entre el Departament de Salut i els sindicats de metges. De fet, és la 10a jornada de vaga de personal facultatiu. I ara, si fem memòria, des de quan, o sigui, en quin moment hi ha hagut vagues de metges? Mireu, hi ha dos sectors els que històricament els hi ha costat molt fer vaga, per una qüestió bàsicament de deure, de que sap greu d'arribar a aquells moments, que són el sector de l'educació i el sector dels metges. Històricament els hi ha costat molt. Han fet protestes i de més, però vaga els hi ha costat molt. Fins que ha arribat un moment que la situació està tan encallada que han tirat cap aquí, que han tirat cap al dret. És una qüestió completament, no sé, 10 jornades de vagues convocades a sanitat crida l'atenció. De fet, és una vaga que coincideix, com explicava, un cop més amb la vaga estatal de 4 dies, a la qual també es podran sumar els facultatius catalans, amb el suport de metges de Catalunya, que és el sindicat que convoca aquesta vaga. Bàsicament, en parlem de tot això i en parlem amb el doctor Xavier Leonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I sembla que les negociacions continuen encallades. Quin és el principal problema? Quin és el principal escull? O senzillament no hi ha negociació?
Doncs aquí a Catalunya el principal escull és que tenim un departament de salut que no vol sentir-ne parlar. Curiosament, és un departament de salut que pràcticament capitaneja el rècord de llistes d'espera per intervencions i per proves complementàries. Per tant, la sensació de que els importa un pito a la salut de la població, doncs, és bastant patent.
Clar, quan estem parlant d'això és que possiblement, bueno, l'altre dia parlàvem d'aquestes, de fet Catalunya està en la segona posició tot Espanya en llistes d'espera. És una qüestió de que no creix proporcionalment. Vull dir, la població creix, però els serveis no creixen, sinó més aviat hi ha problemes.
Sí, més aviat en congeixen i consideren, doncs, que hi ha places amortitzades i consideren, doncs, que mantenir la situació com està o fins i tot pitjor o precaritzar encara més els llocs de metges i metgesses en aquest sistema, doncs, és una bona pensada, o pensen que, per exemple, la forma que tenen d'incentivar els metges i metgesses és promocionar que redueixin el temps de baixa de la població. Bé, són mesures típiques de col·legi d'economistes, col·legi de SADE, però que en cap cas té en compte ni la població, ni el patir de la població, ni el patir dels professionals.
Quan parlem des del punt de vista dels professionals, Tant costa arribar a un acord en condicions laborals, les guàrdies de 24 hores, que em sembla una qüestió bastant coherent, les demandes, tant costa arribar a un acord de ministre? Els hi costa, aquestes negociacions?
No hauria de costar, perquè jo crec que en aquest sentit, de fet, les reivindicacions del col·lectiu mèdic han evolucionat. Ens han precaritzat tant que ja no ens mobilitzem pel fet, per exemple, de que vulguem cobrar més, que també voldríem cobrar més perquè estem també a la cua d'Europa en quant a retribucions, però ens mobilitzem per coses tan simples com pot ser que no ens obliguin a treballar fins a 48 hores a la setmana quan tota la resta de les persones treballadores d'aquest país treballen 40, 38 o fins i tot ara la funció pública està aprovant 35 hores setmanals o que ens obliguin a treballar 24 hores continuades en una mateixa jornada. Això que explicat així, sembla fora de tota mida, és el que està imposant, consentint i promovent des del Departament de Salut. Per tant, estima molt poc a la població i estima molt poc els seus metges.
Bàsicament, de fet, com a marc de negociació, sí que hi ha un marc de negociació des de fa un temps, des de fa uns anys, no? una mesa, per una taula mèdica que va sorgir precisament des del 2022, penso, una mica més tard. És a dir, que el marc existeix.
El marc existeix, però és un marc que aquest govern no se l'ha cregut mai i, de fet, l'està desfuncionalitzant cada cop més. És a dir, qüestions que es podrien tractar en aquella taula, es podrien arribar a acords i que, de fet, seguint el mandat de la Constitució d'aquesta taula, en principi es poden fer una sèrie de recomanacions que el govern s'ha de comprometre a aplicar-les, aquest és el marc d'aquesta taula mèdica, doncs directament intentant portar-ho tot cap a una negociació purament laboral amb sindicats que bàsicament tenen una representació dintre del col·lectiu mèdic molt escassa i que en el fons, com que aquesta representació és tan escassa, se'ls refum en quines condicions estan treballant els metges i les metgesses d'aquest país. I aquest és el principal drama que tenim al col·lectiu mèdic en aquest país, que negocien les condicions laborals amb sindicats que no són representatius del col·lectiu mèdic i per això aquests sindicats signen aquestes condicions que són absolutament infames.
Ara mateix, Xavier, estic tenint un petit déjà vu i em corregiràs si m'equivoco, perquè ha passat una cosa molt semblant amb el sector de l'educació, que la negociació ha estat amb sindicats minoritaris i no majoritaris. Està passant el mateix a sanitat? Estic flipant ara.
Sí, perquè és que, a més, recordem que en aquest sentit el sistema de representació sindical que tenim a Espanya és un sistema absolutament que no té comparació a la resta d'Europa perquè està trucat de mena, perquè com que s'estableix que hi ha dos sindicats que tinguin o no tinguin representació, han d'estar presents en totes les negociacions, doncs així ens va en els col·lectius, sobretot els col·lectius que no som els majoritaris en el sector, encara que siguem fonamentals pel sector.
Bé, serà la vaga aquest proper 27 d'abril, que coincideix un cop més amb la vaga estatal de 4 dies, bàsicament. De fet, començarà a les 10:30, penso que està previst, no? Que comenci a 11:15
sí,
a l'Hospital
sí.
de la Santa Creu i Sant Pau.
Correcte. De fet aquesta jornada de vaga s'emmarca en aquesta vaga estatal perquè entenem que els nostres companys prou sacrifici estan fent totes aquestes jornades de vaga amb les quals estan convocats com per demanar-los fer vaga a banda una contra el govern estatal i altra contra el govern autonòmic i, per tant, ho concentrem i fem coincidir aquestes jornades de vaga. Però ha d'estar molt clar que, ho diré d'una forma molt simple, si demà o avui mateix a nivell estatal es desconvoqués la vaga a nivell de Catalunya es mantindria perquè la interlocució amb el departament és inexistent.
Doncs, doctor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres un cop més, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I aquesta és la situació, bàsicament. Ja escolteu que, a més de ser pràcticament... d'estar en segona posició de Champions en qüestions de cues d'espera, des del punt de vista del pacient, la qüestió ja és dramàtica, però és que des del punt de vista professional, tres quarts del mateix, en funció de moltes coses, amb una situació, i torno a repetir, perquè és una qüestió que ho parlàvem amb el doctor, però que sembla coherent, i és el tema de guàrdies de 24 hores. Ja m'explicareu si això avui en dia té gaire sentit. És a dir, no sé si tu et posaries en mans en una opció d'urgència en una persona que porta 23 hores de treballant directament, perquè no és... És que el cas i el punt de tot això, per entendre-ho, de les guàrdies de 24 hores, no és com abans. I això passa en moltes professions. Abans, quan tu estaves de guàrdia, a mi em passa aquí mateix, quan em toca guàrdia, no sempre et truquen. Tu estàs allà pendent per si passa alguna cosa, doncs actuar d'urgència perquè ets la persona de referència quan estàs de guàrdia. Això passa en molts sectors, no? En moltíssims. Però, clar, quan hi ha una sobresaturació, quan hi ha una dimensió enorme i un creixement de la població, com és el cas de Catalunya, això es multiplica. És a dir, aquelles guàrdies de 24 hores de les quals et trucaven perquè hi havia una urgència, molt de tant en tant, doncs, ja no és així, ja és un estar pendent i constantment al peu del canó. És a dir, que la fotografia ha canviat molt. Veurem com evoluciona la cosa. Bé, de seguida parlarem, continuarem precisament parlant de sanitat, i en aquest cas parlarem de l'estrès. Avui parlarem molt d'estrès, avui ens toca uns quants temes que tocarem a l'estrès. En aquest cas, parlarem de l'estrès relacionat amb el cor i tot el que es pot afectar. No som realment conscients del perill que comporta l'estrès a les nostres vides. No sé fins a quin punt som del tot conscients. Va, de seguida en parlarem, i en parlarem amb Inscor. Per cert, Inscor, ja sabeu que Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE. Un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat. 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farqué.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ah! ¡Ay, qué dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
COPE Catalunya i Andorra.
Parlem de de la vida que tenim actual, de la vida contemporània habitual a una zona metropolitana, o... perquè això a les zones més tranquil·les, més rurals, això no passa. Crec, eh? Almenys per totes les xerrades que hem tingut. Vivim corrents, arribem tard, dormim malament, mengem ràpid, estem constantment pendents del mòbil amb aquelles notificacions fantasma, encara que no arribi cap senyal, estem pendents del mòbil. I ara farem preguntes. I si tot aquest estrès que considerem normal, o no, senzillament ni ens plantegem si és estrès, en realitat estigués fent molt mal al nostre cor? Doncs en parlem amb el doctor Tomàs Bertolino, del centre INSCOR, el centre de referència de salut cardíaca a Catalunya. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, Cruz, ¿cómo va?
Bueno, el estrés moderno rompe corazones, parece ser, y no en el mejor sentido de la palabra, sino literalmente, ¿no?
Sí, el estrés no es el problema en sí, porque el estrés es una respuesta del cuerpo, es una respuesta natural, nos prepara para reaccionar, para defendernos. El problema es otro, es el estrés antes era como puntual, es decir, yo huía de un depredador, sí, o tenía que cazar por mi comida. Hoy, en cambio, el estrés es constante y permanente. Y eso es como si fuera un cambio completo de las reglas del juego para el corazón, porque no descansa, en otras palabras.
Ya, entonces, ¿qué le pasa al corazón cuando no descansa?
Cuando estamos estresados, el cuerpo libera varias hormonas, entre ellas hay dos fundamentales, que son la adrenalina y el cortisol. Esto acelera el corazón, hace que lata más rápido, pone el cuerpo en modo alerta, y esto, una vez puntual, no es un problema, pero cuando ocurre todos los días, todos los meses, todo el año, aumenta la presión arterial de forma permanente, inflama las arterias del corazón, y en realidad todas las arterias, y favorece esas llamadas placas de colesterol. Y por esto, aumenta el riesgo de infarto, de ictus, de arritmias, etc. Pero... bien. Hay algo que es interesante, es el estrés no solo afecta al corazón, afecta o cambia nuestra forma de vivir, porque cuando vivimos estresados, dormimos peor, comemos peor, tal cual lo dijo usted antes cuando comenzamos. Sí. Hacemos menos ejercicio, fumamos más, tomamos más, es decir, afecta al corazón y toda nuestra forma de vida en sí.
Caray. Claro, yo al principio también comentaba que a veces no nos damos cuenta, o sea, es tan habitual estar estresado, Tomás, que vas tirando.
Claro, el estrés moderno, ese es un dato clave. Como dice usted, el estrés moderno no siempre se siente como una ansiedad. Nosotros vivimos, pensamos que esto de forma de vivir acelerado todo el día es, como decía usted también antes, lo normal.
Claro. Entonces, la pregunta clave, ¿se puede hacer algo?
Sí.
Y no me digas trabajar menos y con menos estrés.
Porque... bueno, en realidad es así y no, es difícil. Sí. En la consulta es difícil decirle eso al paciente, pero bueno, uno no entiende. No, hay cositas que podemos hacer que tienen un gran impacto. Por ejemplo, dormir un poco más, es decir, dormir 7 horas por día, tratar de ver menos pantallas a la hora de ir a dormirnos, hacer pausas durante el día. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que si nos ponemos de pie cada una hora, simplemente ponernos de pie entre nuestro horario laboral normal nos beneficia. Después, hacer caminatas, 20, 30 minutos, cosas simples que es aprender a frenar. O sea, simples en lo teórico.
Bien. Sí, sí.
No es solo comer bien y hacer ejercicio, es saber cuándo decir que no y cuándo parar.
Esto es difícil, ¿eh? Es muy fácil el planteamiento y lógico y coherente, pero luego, ostras, hay muchas personas que a la hora de ponerlo en práctica se dan cuenta que viven demasiado enganchados al móvil, demasiado pendientes de este tipo de cosas, ¿eh? Esa ansiedad que a muchos les entra cuando apagan el móvil o cuando no tienen cobertura es algo realmente peligroso. Es una buena manera de autotestearte hasta qué punto estás enganchado a pantallas, ¿eh? Por ejemplo.
Exacto.
Esa es una de las
exactamente
cosas.
El corazón lo nota esto, así que la próxima vez que uno se sienta que está demasiado rápido es bajar el ritmo y de esa forma cuidamos la salud, no solo cardiovascular, la salud general.
Bueno, claro, es que el estrés, Tomás, es forma parte de la vida, básicamente, ¿no?
Sí, estamos permanentemente estresados, simplemente tenemos que saber aprender a manejarlo y cuando, como decía antes, bajar un cambio.
Pues doctor Tomás Bertolino, cardiólogo y experto en rehabilitación cardíaca de INSCOR, el Centro de Salud Cardíaca de Referencia en Cataluña. Oye, muchísimas gracias por esta charla y aprenderé a intentar vivir menos estresado.
A todos tenemos que aprender, incluido yo, ¿eh?
Y tanto, bueno, todos, básicamente todos, perquè l'estrès és una d'aquestes coses que et mata, ¿eh? No te n'adones i quan ho veus ja ho tens a sobre i no hi ha manera de treure-ho. És una qüestió d'aquestes importantíssimes. Bé, de seguida en parlarem d'economia, parlarem amb àrea jurídica global i després entrarem en l'actualitat policial amb l'Emma Viudes, portaveu del sindicat SAMME de Mossos d'Esquadra, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera 2 manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Bueno, pues hay luz, es una ley, se llama Ley de Segunda Oportunidad. Y vamos a hablar de ella, porque en Área Jurídica Global fueron los primeros en aplicarla en España y son auténticos expertos en llevarla, en torearla, para arriba, para abajo, venga, auténticos expertos. Y para eso tenemos a Arianda López y Javier López de Área Jurídica Global. Bienvenidos, Arianda, Javier, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por la invitación, COPE.
Encantados de estar un día más hablando de esta ley, lógicamente.
Me encanta que me llaméis COPE.
Bueno, a todo el mundo.
Gracias, COPE.
Oyentes, claro que sí.
Gracias, COPE. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de un caso real en este caso. Es el caso real de los Ortega. Los Ortega. Los Ortega son un matrimonio con 2 hijos de Córdoba que aún no habían dejado de pagar, pero la tarjeta revolving... O sea, aún pagaban la deuda, ¿eh? Pero la tarjeta revolving, ya sabéis, que las carga el diablo también, las tarjetas revolving, un microcrédito y el coche a plazos sumaban entre todo, cifras redondas, ¿eh? 78.000 euros. Y claro, depende cómo puedes vivir al límite emocional, noches sin dormir, discusiones por el plan, por todas las compras que puedes ir a hacer. ¿Qué compramos? O sea, llevar la lista de la compra que debemos comprar con razonamiento, pero desde el pan de molde hasta la margarina. A ver qué compramos, ¿no? O sea, al final, ¿qué ocurrió? ¿Arián de Javier?
Pues
es una tensión importante, tener que ir al súper y decir, ojo, no, esto no me lo puedo permitir. Marca blanca todo.
No solamente eso. Imagínate no poder dormir sin tomarte una pastilla.
Esto es aún más duro.
O que realmente importe el día del mes en que a tu hijo se le rompen las gafas, porque depende del día,
claro,
podérselas arreglar o no.
Esos imprevistos que suelen surgir, que como este que estabas contando de las gafas.
Claro, es que son situaciones límite y tu vida puede cambiar por completo, como bien decías, con la ley de segunda oportunidad. Que es lo que le pasó a esta familia, que de casi 80.000 euros de deuda y no poder dormir, hacer malabares para llegar a fin de mes, ¡boom! Como si fuera magia, aunque sea ley, deuda cero. Y vuelta a empezar.
Esto es fantástico, ¿eh? Supongo que la madre, creo entender, antes me lo explicabais, que os confesó que tenía un nudo constante en el estómago, Javier.
Pues sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que no es solamente el no llegar a final de mes, es decir, tengo un problema económico. Es todo, ¿no? Y como dice el refrán, si nada cambia y tú cambias, todo cambia. Todo el mundo debe saber de una vez, y gracias nuevamente a COPE por ayudarnos a difundir, que hay una ley que cancela las deudas que no puedas pagar, seas autónomo, trabajes para terceros, seas avalista. Las deudas se cancelan, no, ya estamos cansados de que siempre gane la banca no gana siempre, hay una normativa europea que te ayuda a cancelar las deudas que no puedas pagar. Con lo cual, repito, encantados de estar en COPE y que la gente sepa que esta ley existe y funciona.
Voy a hacer unas preguntas en plan test, ¿vale? Yo voy haciendo la pregunta de dudas que se me pasan por la cabeza y vosotros con respuesta rápida me decís la solución.
Venga, nos quieres poner a prueba, ¿eh?
No, más bien me pondréis a prueba vosotros a mí, más que yo a vosotros, ¿eh? Primero, para acogerme a la ley tengo que ser moroso ya para acogerme? O sea, ¿ya no puedo pagar o no?
No, es decir, si tú ya ves que tienes una situación compleja para llegar a fin de mes, tengas tus deudas al día, al corriente de pago o no, ya puedes empezar a actuar y moverte, ¿no?, para solucionar esta situación.
Vale, si soy asalariado o autónomo, ¿importa una cosa u otra?
Exactamente igual. Da igual que seas pensionista, asalariado, autónomo, cualquier persona que tenga deudas que no pueda pagar las puede cancelar.
Cuando entendemos de buena fe que a esta ley te tienes que acoger y actuar de buena fe, ¿qué estamos entendiendo por eso?
Pues que no tienes que falsear ninguna documentación, no tienes que ocultar ningún documento, tenemos que ser transparentes. Piensa que vamos a ir delante de un juez, y un juez no es tonto. Va a revisar que todos los documentos sean reales y que no hemos falsificado una nómina, nuestros antecedentes penales o cualquier otra información.
De acuerdo. Gran preocupación. ¿Puedo perder mi casa?
No. Desde la normativa, desde la modificación de la ley de segunda oportunidad en el año 2022, la casa se mantiene siempre que la hipoteca, si tienes hipoteca, esté al día y puedas pagarla. E incluso si la vivienda no tiene hipoteca, la puedes mantener en un pequeño plan de pagos.
Bien, otra cuestión. Conforme a herramientas para trabajar, para desarrollar mi trabajo, imaginemos que yo necesito el coche sí o sí. ¿Qué pasa con ese coche? ¿Lo puedo perder o no? Si es necesario para trabajar en este caso.
El coche lo podemos salvar también sin problema. No solo si es necesario para trabajar, que aquí se ve muy claro, ¿no?, que si, por ejemplo, eres fotógrafo y tienes que irte por España haciendo fotos, necesitas tu coche sí o sí. Perfecto. Pero es que si eres una madre de familia y necesitas llevar a tus hijos al cole, al médico, y vas arriba y abajo y también lo necesitas, también lo salvamos. Tiene que ser algo coherente.
De acuerdo.
Pues que con tu sueldo y sin las deudas lo puedas llegar a pagar. No queremos que la gente salga de la ley con el mismo endeudamiento, ¿no?
De acuerdo.
Pero si se puede pagar, sin problema.
Bien, bueno, ahora imaginemos ya que todo el mundo... He acabado con este test de preguntas así rápido. Yo creo que
superado,
más o menos...
¿no?
Yo creo que, bueno, con nota además, ¿eh? ¿Cómo se puede contactar con ERE Jurídica Global si alguien está interesado en todo esto?
Tenemos un teléfono que es a partir del que, llamando, ¿no?, y diciendo que sois oyentes, conseguiréis la primera asesoría gratuita, que es el 900-730-906.
De acuerdo.
Muy bien. Y a través de la web, desde luego. Yo siempre diría que busquen en Google Área Jurídica Global, areajuridicaglobal.com. Y no olvidemos, lo hemos dicho muchas veces, primera consulta gratuita para todos los oyentes de COPE.
Pues lo recuerdo, areajuridicaglobal.com, la web, la primera consulta gratuita para los oyentes de COPE Cataluña. Y el teléfono, 900-730-906. 900-730-906. Javier Arianda, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Muy bien, un saludo. Hasta pronto a todos.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de parlar de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAPME de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, José Miguel, gràcies.
Gràcies per, com sempre, per estar aquí amb nosaltres, Imma. I si et sembla, començarem parlant... Mira, que portem una bona línia i està tot perfectament lligat perquè continuarem parlant de salut en aquest cas. Parlem de salut mental al cos de Mossos d'Esquadra. Per què explico això? Perquè s'ha publicat el primer de dos articles científics sobre salut mental al cos de Mossos d'Esquadra. I què ens pots dir d'aquest article, el primer que s'acaba de publicar? Què reflexa?
Doncs mira, José Miguel, aquest article prové d'un estudi
sí.
que, en el qual nosaltres vam participar i vam col·laborar activament. No sé si ho recordaràs, ho vam parlar en aquest programa, que bueno, dues universitats, tres universitats, no? Juntament doncs, amb la col·laboració nostra, vam fer un estudi per mesurar com estava, no? Quina era la diagnosi sobre salut mental de Mossos i Mosses, no? I ara s'ha publicat el primer d'aquests dos articles sobre aquest estudi, no?, que apunta una mica la radiografia que tenim, no?, com ens trobem. I el que és potser sorprenent, no?, que no els problemes que tenim, no?, d'estrès, ansietat i depressió, que no sé si recordes,
sí,
però
sí, sí,
ja ho vam anunciar en el seu moment, no?, que un 35% dels Mossos doncs, patia amb sintomatologia depressiva, un 39% d'estrès i un 36% d'ansietat. Aquesta radiografia obeeix a diversos factors, com és lògic, el que passa és que no només respon a factors operatius, és a dir, el que ens passa al carrer, el que veiem al carrer, no només obeeix això, sinó que una part molt important també ve per com estem organitzats com a institució, és a dir, tots els aspectes que afecten més a l'estructura de l'organització, a la burocràcia, a l'excés de burocràcia, no?, a la manca de recursos que tenim per treballar, no?, tot això ens genera també molta ansietat, no?, la manca d'efectius, la càrrega administrativa que tenim, els canvis continus doncs, de les dinàmiques internes i tot això, el que està dient aquest estudi és que s'ha de corregir, no?, perquè evidentment, la professió que tenim és la que és, no?
Sí, sí.
Però les disfuncions internes que tenim com a organització s'han de corregir per evitar tot aquest estrès que tenim o que, no? I aquests nivells doncs, d'ansietat, d'estrès i de depressió que ja apuntaven, ja assenyalaven aquest estudi, no? I és important doncs, que se'ns cuidi en aquest sentit, no? Com a qualsevol institució important, no? Però amb el tipus de feina, no? que nosaltres desenvolupem, doncs, radica més la importància de cuidar-nos com a organització, de cuidar la plantilla, de cuidar com l'organització ens acompanya, no?, amb l'impacte del servei del dia a dia, no?
Clar, és molt determinant, però tot això ajudarà a posar remei o ajudarà a tenir precisament això, una ajuda psicològica al cos?
Clar, això esperem, no? Esperem que el fet de que un article científic ja posi, no?, sobre la taula, no?, els problemes assenyali, no?, d'una manera empírica, amb dades objectivables, amb dades demostrables, no?, amb una mostra representativa, que són 741 agents del cos, no?, ja explica quines són o quina és la diagnosi que tenim, doncs ara amb això, que ja no són opinions subjectives o opinions sindicals, sinó que ja ho diuen, no?, doncs aquests articles acadèmics, evidentment el que esperem és que l'organització reaccioni en aquest sentit, no?, i que es tradueixin mesures reals, no? Nosaltres tenim la feina que tenim i això no podem evitar. No podem evitar el que veiem, no podem evitar doncs, algunes situacions, no?, que ens poden desbordar com a qualsevol persona, la policia.
Clar.
No som superpolicies, som persones amb les nostres, no?, limitacions, cadascú la seva, amb la seva situació personal, etc, desenvolupant la feina el millor possible, no? El que sí que l'organització està obligada a cuidar-nos, no? I si hi ha mesures que es poden modificar, no? Doncs, evidentment s'han de corregir. El que diu aquest estudi és que tota aquesta l'organització com a tal, no? Els problemes estructurals, doncs bueno, es poden millorar, no? I que s'han d'implementar mesures, no? Entre elles també és assenyalar que s'ha de fer formació continuada, una cosa que hem reclamat sempre i que és de sentit comú.
Bàsicament, l'estudi que feia la Universitat Ramon Llull del 2024 deixava anar que 3 de cada 10 agents de Mossos d'Esquadra tenien problemes de salut mental. I d'aquests problemes de salut mental, no sé quants, hi ha uns pensaments suïcides. És a dir, no sé fins a quin punt entra la part més delicada de tot això. Ostres, és encara més urgent després d'aquests informes.
Doncs sí, perquè com ja sabem, aquesta professió és una de les que pateix doncs, més suïcidis, no?, de totes i, per tant, doncs, s'ha de cuidar especialment. Tothom espera, no?, que siguem persones amb, no?, amb una salut mental de ferro, no?, i, evidentment, com altres persones, doncs, tenim les nostres realitats, no?, I a més és una cosa que està molt estigmatitzada, no? Per sort s'està començant a revertir, però el fet que un policia doncs, tingui problemes de salut mental i ho verbalitzi, no?, i digui, pues mira, jo no em trobo bé, jo tinc ansietat, jo he vist coses, no?, doncs, que m'han pogut afectar amb la meva realitat diària, qualsevol cosa, no? M'estic separant, no estic passant malament. Això, d'alguna manera, s'ha de canviar aquesta mirada de que un policia no pot verbalitzar i normalitzar,
sí,
això, no?
Més coses, i a més, precisament ara que estaves explicant això, conforme a parlar de fets pràctics, parlem del problema de l'ensurt que ha tingut aquest mosso d'esquadra, un mosso d'esquadra que ha estat apunyalat fora de servei quan intentava aturar una baralla a Roquetes. Estem parlant de Tarragona, en aquest cas, eh?
Sí, sí, sí. Això va passar aquest cap de setmana. Ja avancem que aquest company doncs, es troba fora de perill. Desitjar-li la nostra més sincera recuperació. Però són policies 24 hores, no? I aquest company, doncs... va ser apunyalat, com deies, aquest dissabte a la tarda, quan va intentar doncs, aturar una discussió que es va produir a Roquetes. I aquí, doncs, això va passar sobre les 8 de la tarda i bueno, una discussió entre tres veïns on el company doncs, va intervenir i va ser apunyalat a la part de l'espatlla esquerra.
Uh-huh.
Un altre company fora de servei que passava sortosament per la zona va aconseguir reduir l'autor que va ser detingut, evidentment, per un delicte de lesions i d'atemptat contra els agents. El company doncs, va ser traslladat a l'Hospital de Tortosa i, com dèiem, ens alegrem molt que estigui fora de perill. Desitgem la nostra màxima i ràpida recuperació.
Clar, en aquest cas, perquè un agent de Mossos, un agent de policia, és policia 24 hores, encara que no estigui de servei, pot intervenir, no?
Sí, 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 s'ha de valorar cada situació concreta, s'ha de valorar què va passar en aquest cas, no? Però evidentment doncs, nosaltres som policies 24 hores i davant d'un fet delictiu hem d'actuar d'una manera o d'una altra, no? Ja sigui donant avís, no? Si veiem que nosaltres doncs, no podem fer-hi front, evidentment, no? Com pot passar en moltes situacions, sempre podem doncs, donar avís a companys o bueno, fer el que en aquell moment procedeixi, sempre respectant doncs, els principis que ens regeixen, que són el de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat del moment.
Més que coses, i atenció a això, perquè el cos de Mossos d'Esquadra han donat l'alerta per un nou correu fraudulent, una altra manera d'estafar, i en aquest cas suplanten l'equip de seguretat d'Apple. Ja l'equip de seguretat d'Apple t'enganyen, bàsicament, perquè entres, i suposo, Imma, que com sempre l'objectiu és pispar-te les dades i tot el que calgui.
Doncs el de sempre. En aquest cas, doncs els Mossos, el seu compte oficial d'X van emetre un avís, no?, on advertien doncs, aquests correus fraudulents que suplanten doncs, l'equip de seguretat d'Apple i que avisaven a les víctimes de suposats riscos que corrien. No? I això, doncs, el de sempre, el que podríem estar cada setmana...
És,
no?
és per fer una col·lecció, al això, final, eh? Un dia farem final, col·lecció d'això.
Sí, sí, hauríem de fer un programa sencer. En aquest cas, doncs, l'adreça, una de les adreces és apple.security.team, no? Mm. Sempre s'ha de mirar, pel fet que posi Apple no vol dir més qui té un dispositiu ja sap una mica o està basat a saber doncs, quines són les adreces no, oficials d'Apple i aquesta, evidentment, no correspon. I tot, com sempre, doncs, al final acaben sent un risc en el dispositiu. No? I el que fa aquest correu, en aquest cas, és intentar doncs, generar una alarma avisant que el dispositiu podria tenir un compromís de seguretat, que les contrasenyes estan en perill. I el de sempre en aquestes estafes, la sensació d'urgència, de rapidesa, exacte, que la persona no pensi sí. gaire, no? I al final t'acaben redirigint a una web fraudulenta que, com sempre, figura ser una anàlisi de seguretat, però bueno, el que fan és intentar robar-te les dades.
Robar-te totes les dades, clar. Bé, com sempre, el consell bàsic, no? No clicar en cap link sospitós i, sobretot, quan t'estan pressionant per fer qualsevol tipus d'urgència, ja saps que ante todo mucha calma.
No clica mai.
No clica tant, mai.
No cliquem.
No clica
no cliquem. Sempre estem atents de clicar. Sempre estem atents de clicar.
Llavors...
I conèixer sobretot una mica el nostre dispositiu, no? També. Una mica hem de conèixer el nostre dispositiu, no? Saber que Apple doncs, no enviarà mai aquest tipus de correus. Mai cauran al parany. Que és difícil, no? Perquè ens pot enxampar en qualsevol moment, però intentar no caure en el parany.
Vale, perfecte. Doncs és una d'aquestes qüestions clares que hem de tenir. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Una abraçada forta. Gràcies. És tot un què, els problemes de salut mental que podem tenir en aquesta societat hiperestressada davant de moltíssimes coses, eh? I sobretot quan estàs en professions que, com serien bombers, metges, policia, en aquest cas, la pressió és absoluta. Però ningú estem fora d'aquests nivells d'estrès, possiblement, i d'incidents que influeixen, bàsicament, en la nostra salut mental. Bé, tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Si poses al cercador Cope Catalunya ja podeu entrar directament a la nostra portada. Molt interessant avui, per cert. I obrirem migdia. Obrirem migdia per parlar de, del que després de la pandèmia, estic parlant de fa 6 anys, es torna a posar de moda i torna a tenir un gran impuls pel tema de la situació que estem vivint econòmica ara mateix, l'intercanvi de cases. En parlarem d'això, entre d'altres moltes coses que en parlarem després a migdia. Arribem a la 1 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem, tornem de seguida.